Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. El barri xiïta de Dahiyeh, al sud de Beirut, al Líban, s'han sentit almenys 10 explosions que han afectat diversos edificis residencials. Segons l'exèrcit israelià, s'ha realitzat un atac selectiu a la seu de Hezbollah. De moment no se sap l'abast de l'atac ni tampoc el nombre de víctimes, però l'àrea atacada és on habitualment es reuneixen els principals dirigents de la milícia xiïta libanesa, segons apunta l'agència Reuters. L'atac es produeix el cinquè dia de bombardejos israelians contra posicions de Hezbollah i el d'aquesta tarda és el pitjor raid aeri contra la capital des de l'inici de l'ofensiva militar. Mentrestant, a casa nostra, a aquesta hora ha d'arrencar a la ciutat de Barcelona la manifestació central de la vaga general convocada a favor de Palestina. L'organitzen la plataforma Prou Complicitat amb Israel i Comunitat Palestina Catalunya. Anem als Jardinets de Gràcia, Unitat Mòbil, Xavier Cusó, Àlex Giral, Robert, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, la jornada de vaga l'han convocat la CGT, Solidaritat Obrera i diversos sindicats estudiantils. Sí, al matí s'han acumulat els piquets, sobretot universitaris, i també les concentracions. Ara és el torn de les manifestacions. També se'n fan a municipis com Lleida, Martorell, Girona i Tortosa. Pel que fa a la capital catalana, comença aquí als Jardinets de Gràcia, confluència entre Diagonal i Gràcia, que és on ens trobem ara mateix, i la idea i la intenció és que vagi cap a mar. Per tant, d'alguna manera, els talls dels carrers principals de Barcelona estan servits. Protesten moltíssimes banderes de Palestina i del Líban, protesten pel que qualifiquen d'un autèntic genocidi. Xavier Cusó i Àlex Giral, Robert, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies, Natàlia Ramon.
Envien a la presó els dos activistes que van llançar sopa sobre el quadre dels gira-sols de Van Gogh. Els dos membres de l'organització Just Stop Oil van llançar sopa de tomàquet enllaunada a sobre d'un dels quadres més coneguts del pintor neerlandès que s'exhibia a la National Gallery de Londres. Segons els fiscals, la sopa va provocar desperfectes per valor de 10.000 lliures, uns 12.000 euros, al marc del quadre. La pintura estava protegida per una pantalla i va quedar intacta. De fet, la van tornar a exhibir hores després. Un dels dos activistes ambientals està condemnat a 2 anys de presó per un delicte de danys i l'altre a 20 mesos. El jutge assegura que només l'amplada del vidre els va separar de provocar un dany irreparable o fins i tot destruir una pintura que literalment no té preu.
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, aposta per abaixar el preu de les matrícules universitàries el curs vinent. En una compareixença al Parlament per presentar les línies mestres del seu departament, Montserrat ha assegurat que l'objectiu és augmentar també el finançament de les universitats públiques.
Disposar d'aquests recursos necessaris per continuar amb la reducció dels preus. Volem també valorar la introducció d'altres mesures que ens ajudin a facilitar a l'estudiantat en determinades situacions socioeconòmiques que són desfavorables i es destinarà el finançament necessari per mantenir el nivell d'ingressos de les universitats.
L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició alerta que les galetes de pastís de formatge de la marca Dessert Sant Martín contenen ou, tot i que l'etiquetatge no ho diu. Es tracta d'un lot que caduca el 28 de gener del 26 i que s'ha distribuït a Catalunya, Madrid, València i Múrcia. S'ha comercialitzat als supermercats Consum i també a Hipercor i Supercor, establiments del Corte Inglés. Per tot plegat, la SEAN ha demanat a les persones que tinguin intolerància o al·lèrgia a l'ou que no les consumeixin i ha assegurat que no hi ha risc per la resta de la població.
Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari de Catalunya Ràdio, Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. En diversos punts especialment conflictius, la C-55 amb aturades de Monistrol de Montserrat a Castellbell i al Vilar, en totes dues direccions perquè hi ha un accident, afecta de retruc també la carretera C-58 en aquesta zona, l'AP-7 amb 5 quilòmetres de cua de Barberà del Vallès a Cerdanyola, direcció Tarragona, per una altra col·lisió, i les rondes de Barcelona, la ronda a dalt amb lentitud de Pedralbes a Horta, direcció al Nus de la Trinitat, ronda litoral amb lentitud i aturades des de Zona Franca a la Barceloneta, direcció Trinitat, i de Diagonal Mar a Ciutadella, en Centell Llobregat. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
Som-hi ara amb els esports, Sergi Andreu.
El Barça, Rafinha i Casado s'han quedat al gimnàs en l'entrenament d'avui, tot i que entraran a la llista de convocats per viatjar a Pamplona. També s'han entrenat al marge Íñigo Martínez i Eric García. El Barça buscarà demà al camp de l'Osasuna la 8ª victòria consecutiva a la Lliga. La UEFA ha sancionat el Barça amb 10.000 euros i la prohibició de vendre entrades per al pròxim partit de Champions fora de casa davant de l'Estrella Roja. Això després de l'exhibició per part d'un seguidor d'una pancarta d'ideologia nazi en el partit contra el Mònaco. El club rebutja qualsevol tipus d'apologia de la violència i retornarà l'entrada d'aquells aficionats que l'hagin comprada. L'Espanyol també espera una sanció després que ahir un aficionat va llançar un got de plàstic a l'àrbitre. El seguidor no és soci i ja s'ha disculpat al club pel seu comportament. El comitè de competició es reuneix aquesta tarda, tot i que molt probablement la resolució no la tindrem fins la setmana vinent. La 8ª jornada de Lliga comença avui amb el Valladolid Mallorca a les 9 de vespre. A la Champions femenina el Barça ja té grup, jugarà contra el City, el Sant Polten i el Hammarby, i en handbol, Dicamem ja té l'alta mèdica, entra a la convocatòria del Barça per viatjar al Caire, on es disputa aquest cap de setmana el Mundial de Clubs, la Superglobe.
Fins aquí les notícies.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Filling the Sink, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana.
This week on Filling the Sink, we will break down Catalonia's new financial model. We will hear from politicians and an economist who will explain what this all means for Catalonia and for Spain.
Filling the Sink, cada dissabte a l'app i al web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb el Gent de Carot.
Passen 7 minuts de les 6 de la tarda i parlem de cometes. I ara us explicarem que tenim un fenomen global a tocar. Es tracta de l'arribada d'un cometa de grans dimensions que durant uns dies i amb parpins del Sol podrem veure durant 2 o 3 nits. Serà visible, amb més o menys intensitat, des de tota Catalunya. I, des de fet, ho serà des de qualsevol racó del món. El cometa es diu Tsu-Chin-Shan Atlas i el van descobrir l'any passat. Se'ns acosta tan ràpidament, tot i que, abans de cantar victòria, aquest cos celeste ha de passar alerta una última prova de foc. I això és el que està fent ara mateix. En volem saber més i per això hem demanat que ens atengui en Joan Anton Català, el nostre divulgador científic de capçalera. Bona tarda, Joan Anton.
Hola, Elisenda, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Emocionat, no? M'imagino. Clar. Escolta'm, el cometa està batejat com Tsu-Chin-Shan Atlas, però tothom en diu el cometa del segle. De tan vistos com serà, no? M'imagino, perquè deu ser perquè es veu arreu del món, no només a Catalunya.
Sí, hem de ser prudents, Elisenda. Mira, hi ha una frase molt bonica que va dir un astrònom fa temps sobre els cometes i els gats. Diu, els cometes i els gats s'assemblen en dues coses. Tots dos tenen cues i tots dos tenen un caràcter que no pots predir. Mai sabem exactament què els hi passa als cometes. Els cometes podem saber el dia que passen, saps? L'òrbita la podem calcular perfectament, però el seu comportament, els seus objectes que són poc compactes i quan s'acosten al Sol s'hi pot passar de tot, es poden fins i tot fragmentar, mai sabem la lluentor, la brillantor. I per això que jo sóc molt prudent en això del cometa del segle, tant de bo ho puguem narrar així, i veure-ho així, però ara hem d'esperar aquesta prova de foc que ara explicarem, que tu ja introduïes,
I
després dir-te que aquest cometa, el nom costa molt de pronunciar perquè es va descobrir a la Xina, hi ha un nom de catàleg que és molt més senzill de pronunciar, aquest cometa és el C-2023A3. C-2023A3. Literalment vol dir el tercer cometa descobert durant la primera quinzena de gener de l'any 2023.
Ah, perfecte. C-2023A3, d'acord.
Exacte.
Estem parlant d'un cometa, no pas d'un estel fugaz ni un meteor que acaba d'entrar a l'atmosfera. O sigui, que no serà un cos celeste brillant que creu el cel i dura 4 segons. Estem parlant de dies.
No. Correcte. Així com una fugissera, són aquests petits fragments, molts d'ells no arriben ni al mil·límetre de mida, que vaguen per l'espai, entren a l'atmosfera de la Terra i llavors es cremen, i és quan veiem la fugissera, el meteor, l'estel fugaz. Això no, això és un objecte gros, que no sabem exactament la mida, però probablement deu rondar el quilòmetre, que cal dir, i ja ho dic així d'entrada, que no hi ha cap mena de perill, no entrarà ni a l'atmosfera ni s'acostarà més a prop que 70 milions de quilòmetres de distància Ostres. De la Terra. Per tant, tranquil tothom. Però el que sí que farà, si tot va bé i continuen les prediccions que tenim, doncs és lluir molt i podria ser que fins i tot espectacularment en el nostre cel.
Perquè, Joan Anton, ens ho hem d'imaginar com una cosa estàtica, que veurem allà al cel, no es mourà?
Sí, correcte. La visió del cometa serà en un punt determinat del cel, un objecte que veurem durant unes nits i que mantindrà més o menys la seva posició, la canviarà de nit en nit, però no farà un moviment que nosaltres puguem apreciar al llarg d'hora, sinó anirà a poc canviant. Ara en comentarem on veure'l, perquè passarà del cel del vespre cap al cel de la matinada, però no és un objecte que es vagi movent així, que tu puguis veure.
Tu ara parlaves de diferents nits. Quants dies o quantes nits, vaja, serà visible? Perquè jo tenia entès que dues o tres nits. I, a més, a mitjans d'octubre, és a dir, ho podem concretar?
Sí, de fet, ara ja és visible. És visible, sobretot, ho ha estat des de l'hemisferi sud. Ara comença a ser-ho ja des del nostre hemisferi, des de l'hemisferi nord, però molt baix sobre l'horitzó i a l'alba, molt poc abans que surti el sol. Per tant, va molt baix i de seguida hi ha la llum de l'alba que dificulta molt veure'l. Ara el sol, el que està fent ara el cometa és passar pel periheli. El periheli és el seu punt més acostat al sol. I ara cal veure si sobreviu aquesta prova de foc, perquè molts cometes, com fan això, es fragmenten i allà s'ha acabat tota l'esperança de que ens pugui donar un espectacle.
És a dir, si sobreviu, que està en el periheli? O sigui, que podria ser que no el veiéssim mai, que passés tan a prop del sol que es desfés, no? Sí, que es fragmentés, sí, tant, correcte, que no veiéssim res, carai.
Exacte, Elisenda. Això els hi passa als cometes perquè, com deia abans, són unes boles com de neu brut, els anomenem així col·loquialment boles de neu bruta, són molt poc compactes, es fragmenten fàcilment, quan s'acosten al sol s'escalfen, això els fa que generin molta evaporació de gasos, que després ens crea les cues, això justament crea les cues, i no seria el primer cas, de fet és molt freqüent, que un cometa, en el primer pas que fa a la seva història, que no ha passat mai, per tant, serà el primer cop que intenti passar a prop del Sol, es fragmentin, desapareguin completament o ja quedin tan esmicolats que ja s'ha acabat tot. Per tant, si sobreviu a això, que
si ho sabrem passa això, sí,
durant les pròximes hores, el cometa, et deia que ara des de l'hemisferi nord el tenim molt baix sobre l'horitzó est, és molt difícil de veure, deixarem de veure'l durant uns dies perquè canviarà del cel de l'alba al cel del vespre. I, més o menys, cap al 10, 11, 12, 13 d'octubre, aproximadament, podrien ser uns bons vespres per veure'l, i ja el veuríem a l'oest, després que el sol s'amagui. I una mica més alt de l'horitzó del que ara s'està veient, que ara costa molt.
Per tant, 10, 11, 12 d'octubre, cap a l'oest, mitjans d'octubre, ara ho dèiem, si passa aquesta prova de foc, és a dir, si passa molt a prop del sol i no s'esmicola, no es desfà, li veurem fins i tot la típica cua?
És probable. A veure, els cometes tenen, de fet, dues cues. Quan es miren en instruments, en telescopis, desenvolupen dues cues, de les quals una acostuma a ser la més espectacular, que és aquesta que hem vist a les fotografies, que són cues normalment corbades, que agafen una forma com d'arc. Ja veurem. Els cometes més famosos que hem tingut, aquests del segle, sí, ens han permès veure a ull nu aquestes cues. Però això és el que hem de ser molt prudents, ho dic per no aixecar expectatives a la gent que després de sabem i que diu, mira, els astrònoms sempre van dient cosetes i després no acaba passant, no? A veure, hem d'estar pendents, tant de bo sigui això. Amb fotografia segur, ja et dic jo, si sobreviu al pas del sol, en una càmera de fotos i en una llarga exposició ens farem un fart de veure fotografies xulíssimes d'aquest cometa amb la cua. Estic segur, si sobreviu al pas.
M'imagino que per veure'l, hem d'estar en un entorn no gaire contaminació lumínica, no? Perquè si no, potser es confon.
Exacte. Necessitem dos requeriments. Un és aquest que tu dius, allunyant-se dels nuclis urbans, cels el més foscos que puguem. I segona, com que hem dit que el cometa sempre anirà baix, ara ja hi va al cel de l'alba, i després canviarà a l'oest, al cel de l'alvespre, però tornarà a anar baix, necessitem horitzons nets, necessitem horitzons sense obstacles, sense núvols i boires, per tant, no s'ha de buscar, aquests indrets s'han de buscar, sí.
I sense lluna plena?
La lluna ens agrada sempre, hem de mirar la lluna, però en aquests casos no, perquè la llum de la lluna ens malmet la visualització d'aquests objectes. Ara mateix la lluna no és un problema, està minvant, la tenim de matinada, i va a camí de ser lluna nova, per tant, de desaparèixer del cel de la nit, i després començarà a créixer, però estem encara ara no recordo la data, però estem encara allunyats de la data de la pròxima lluna plena. Vull dir, la lluna no hauria de ser un obstacle.
Joan Anton, per acabar, a diferència del cometa Halley, que ens va visitar l'any 86 i que tornarà a passar el 2061, tenim entès que aquest ja no torna, una vegada a la vida.
Sí, no ho sabem del tot, perquè com que és el primer cop que l'observem, hi ha el que anomenem cometes periòdics, com el Halley que comentaves, que tenen una òrbita com el·líptica al voltant del Sol i que van i venen. I doncs, amb 80 i pico anys, en el cas del Halley, hi ha altres cometes amb altres períodes, fan diferents passades. Però aquest és el primer cop que ve de la part externa del sistema solar. Hi ha alguns càlculs que indiquen que ja no tornarà a passar més, és a dir, que porta una òrbita que farà que passi al voltant del Sol, que doni el tomb al Sol, que ens visiti a 70 milions de quilòmetres i que després surti com disparat i que mai més no torni. I en canvi, hi ha altres previsions que diuen o estan parlant de que si potser en 80.000 anys no coneixem en detall encara l'òrbita del cometa, però és probable que no torni a passar mai més.
Ara que parlàvem del cometa Halley, aquest mes de gener va assolir el seu punt més lluny de nosaltres i ara ja deu estar de tornada, no? Es deu anar acostant.
Sí. Ja ve. Sí, jo ja no el veuré, perquè si no recordo malament, crec que arriba al 2061.
61.
Sí, el 2061.
Vés a saber. Com deia Eduard Ponset, fins que no estigui demostrat, aquí no hi ha res fet.
No, però molts de vosaltres sí que ho veureu. I és un cometa, el més famós, va ser el primer cometa, gran cometa descobert, que es va predir la seva presència, el famós astrònom Halley, que era un astrònom britànic. És el primer cop que s'ha pogut predir. Ell va estudiar l'aparició de diferents cometes, que semblaven cometes diferents, històrics que s'havien documentat, i se'n va adonar de que probablement era el mateix cometa, i a partir d'aquests estudis va poder predir la segona aparició, i és el primer cop doncs, que es va fer una predicció del retorn d'un cometa.
Doncs ja ho sabeu, aquest cometa que es diu Su Xin Shan Atlas, o, com ha dit en Joan Anton, diu més fàcil, C/2023A3. No sé què és més fàcil,
exacte,
Joan Anton? Però Su Xin Shan Atlas, que el podrem veure al cel de Catalunya i de tot el món, si tot va bé, el 10, 11, 12 d'octubre per la banda oest, això sempre i quan passi aquesta fase del periheli, que és la fase més a prop del Sol, i si aconseguim que no es fragmenti del tot, o si aconsegueix ell no fragmentar-se del tot i no desfer-se, ho podrem veure amb força claredat al cel de Catalunya i de tot el món. N'hem parlat, com sempre, amb en Joan Anton Català, és la persona que ens explica coses del cel aquí a la Terra de Catalunya Ràdio. Joan Anton, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Fins ara.
Igualment.
La Tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
El 4 Excel no l'ha impressionat. Està en una altra...
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprevo tens una gran varietat de frescos a preus més baixos, com els cors d'enciam romà en natur, pack de 2 unitats a 1,39 €. Caprevo, amor etern als preus bons.
Ja has vist volar sobre el mar els vaixells de la Copa Amèrica? La Fórmula 1 del mar es disputa a Barcelona. Segueix-la en directe des de les platges o a les pantalles gegants del Moll de la Fusta i a les Fan Zones. L'accés és gratuït. Vine a peu o en transport públic. Consulta la millor ruta barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
A viacentral.cat comencem la setmana de la furgoneta camper.
Liquidem l'estoc del 2024 de furgonetes i autocaravanes compactes amb descomptes de fins a 8.000 euros en vehicles nous.
A viacentral.cat us regalem bateria de liti, placa solar, tendal i multimèdia.
Del 28 de setembre al 5 d'octubre a Barberà del Vallès.
Viacentral.cat, especialistes en campers.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar, és l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El tast vertical
es fa en una vinya no entutorada, lluny dels peatges. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi, els paisatges, la gent que ha cuidat la vinya, les masies, els cups.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
Salut.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Hi ha la mamadeta, també, no?, en aquestes...
Què és una mamadeta? M'ho expliques?
El licor xartres i el granissat de llimona. Podríem... Has vist? No ho sabies? No ho sabíeu?
Tenia ganes quan.
A mi em sonava, sí.
Oi que és típic de Tarragona, no?, de Santa Tecla, no? Sí. O sigui, el licor xartres sí que és típic, i després la mamadeta crec que hi afegeixen el granissat de llimona. O sigui, que avui d'aquí una estona hi ha... Jardí guapo, també, que hem obert...
Ja no ho recuperem, això, Això ja...
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És una mamadeta, m'ho expliques?
Amb Roger Escapa. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
Un quart i mig de set de la tarda. Moment d'obrir la tele. Àlex Gutiérrez, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Com està vostè?
Tocant pius. Ja em veus aquí tocant pius perquè...
Què toques?
Els pius.
Però... Perquè portes uns auriculars que no són. Són aquests de la teva esquerra.
A veure, ja veuràs que no.
Mentre, Esther Vallès, bona tarda.
Molt bona tarda. Està fent de DJ, l'Àlex.
Que sí que saps posar-te els auriculars, ja. Tot bé, Àlex?
Oh, fantàstic, home.
Ha tornat a la vida.
Acaba de saltar-me un timpà, en gentilesa.
Del Fran, eh?
Del Fran, però bé.
Benvinguts sigueu tots dos, ara parlarem de tele. Deixeu-me sumar també al última i marxem del Xavi Fernández. Bona tarda, Xavi.
Hola, bona tarda.
De seguida anirem amb tu, però abans parlem de tele. A veure, per fi és divendres, hem de parlar de tele. Amb què comencem?
Home, comencem a veure com ens va emocionar l'Àngel Llàcer. Col·lapse, va ser un moment
Llàcer
televisió.
I l'Ostrell.
I l'Ostrell, sí, sí, és clar, és que era allò que quan un s'emociona, aleshores l'altre respon, hi ha un moment que no funcionen els cervells, sinó que funcionen els llagrimals, diguéssim, i es comuniquen entre ells sense passar per la raó, no?
Però força contingut, molt català, també tot.
Sí, sí, sí. No, absolutament, absolutament. L'Àngel Llàcer ens explicava el seu periple mèdic. Ell va patir una intoxicació alimentària amb aquest bacteri, el Shigella, de viatge pel Vietnam. En molts casos el cos sap com gestionar i resoldre doncs aquesta bactèria, però hi ha vegades que ens converteix en un problema molt seriós, com va ser el cas. L'havien d'operar i li van dir que les conseqüències podien ser greus i fins i tot mortals. Aleshores, Llàcer va decidir que, per si de cas, tot i que no ho donava per fet, ell s'acomiadaria dels seus amics, i un dels amics era Ostrell, que el tenia, evidentment, allà a l'estudi. Ho explicava així.
En aquesta operació, o surts sense cama, o no surts. Surts sense cama, o no surts. Llavors vaig dir, bueno, doncs jo necessito parlar amb els meus éssers estimats. Clar, jo deia adéu, jo deia, bueno, doncs per si de cas, o sigui, no donava 100% que moria. A mi l'única cosa que em sabia greu de morir-me, i ho dic de veritat, era tots els que us deixava. O sigui, pensava jo, a tu, per exemple, el Ricard, jo pensava, jo al Ricard no li puc fer això. O sigui, jo no puc morir-me als 50 anys i que el Ricard arrossegui la meva mort durant tota la seva vida, saps? I que digui, hòstia, aquí l'Àngel hagués dit no sé què, aquí l'Àngel hagués fet no sé quantos, aquí l'Àngel diria no sé quantos. I a mi això és el que realment em feia molta pena, molta, molta, deixar-vos orfes de la meva amistat, com si diguéssim, no?
És fort veure el Llàcer en aquesta tessitura?
Sí, ho és, sí.
Oi? I l'Ostrell també tan emocionat, no?
Sí, perquè... Són persones que són...
En el cas de l'Ostrell ja el veig una persona més continguda.
Més efectivament.
I el Llàcer sempre el veus doncs, a l'altre extrem, no?
Sí, sí, a veure un moment, ara, veureu, el següent tall comença amb un esbufec, que és un esbufec del Ricard Ostrell. Mira,
allò... Va ser bonic.
Va ser bonic, i el tall acaba també una abraçada, que evidentment no s'escolta, però va ser un festival d'aquestes veus trencades, i li sentíem a l'Àngel la veu trencada, i ulls humitejats, sobretot, s'anaven humitejant, i deia, és que, vaja, és que qualsevol moment això desbordarà.
Vaig enviar un WhatsApp a un grup, no?, en el qual tu hi ets, i us dic adéu, adéu, us he estimat molt, i només us demano que us estimeu, no?, i al final, hòstia, m'adono que jo volia com el meu llegat fos que l'amor fos el més important, no?, i que l'única cosa que heu de fer a la vida és estimar-vos els uns als altres. Ja ho sé que és molt hippie, però jo pensava, hòstia, si m'he de morir, almenys deixar-vos dit que estimeu, que és l'única cosa que compta, no? Llavors...
Thank you.
Aquí el moment abraçada, eh?
Ah,
Àlex, jo tinc un dubte. Que tu que ets l'expert en tele, clar, va arrencar, és la tercera temporada de Col·lapse aquesta, quan tu tries quin serà el primer convidat, ja entenc que tries el més potent, no?, que puguis tenir per arrencar. Vull dir, això és una cosa que es tria a dit, de dir, volem aquesta història.
Sí, normalment, evidentment, començar amb un serveix, després et pots permetre un cert vol rasant i intentes tenir acabar cap amunt, no? La gent se'n recorda del principi. De fet, li va funcionar, en el sentit que...
Això volia saber. Li va funcionar també per Josep Maria Mainat, perquè ho vaig parlar amb l'Ostrell i precisament jo el felicitava per aquesta entrevista amb l'Àngel i em deia, ostres, fixa't que a nivell d'audiència el que ens ha arrossegat aquest número, perquè és una xifra espectacular d'inici...
Eren 259.000 espectadors i un 17,9% rècord absolut del Col·lapse.
Doncs em deia que era per l'interès de la gent a l'entrevista del Josep Maria Mainat.
Sí, perquè la del Llàcer te la trobes, crec que no hauria generat un pool de la mateixa manera que sí que era la setmana per portar a Mainat i que expliqués com havia anat la resolució del cas.
Sí, sí, clar, aquest moment no estava, diguéssim, anunciat, de dir, no, i ara portarem el Llàcer i explicaré una cosa molt sentida, etc, sinó que és una cosa que els espectadors s'ho han trobat, però jo crec que
va la promo, reforçar, vols veure'ns plorar?
Exacte, sí, sí, jo crec que la promo era de ceba i ganivet, tallant.
Déu-n'hi-do, doncs gran inici per aquesta tercera temporada del Col·lapse, amb en Ricard Ostrell, i una altra cosa que estrenarem aviat al 3CAT de TV3 és Zenit.
És Zenit, sí, sí, això arriba, aquest nou programa musical, s'estrena el 4 d'octubre, això és divendres, i està presentat en solitari per Miqui Núñez, per tant, el veurem assumir sense, diguéssim, la companyia en aquest cas.
Parlàvem amb ell la setmana passada, amb l'Àlex Manzano, i ens deia que estava una mica cagat, eh?
Home, és normal, no? Perquè ell, Eufòria, doncs, tenia la participació de segona figura. A les gales del revés sí que ja s'havia posat
salant, sí.
Però, evidentment, aquí està en solitari. Per la comunicació pública que se n'ha fet d'aquest programa, no se l'ha de veure com el substitut d'Eufòria, sinó que a les presentacions s'explica que, de fet, no és tant un talent com un show, sense el prefix, un show musical. Aquí el que es tracta és de veure quin artista és més transversal i pot guanyar-se el cor de quatre generacions. No ens han explicat la mecànica encara, se l'estan reservant amb deteniment, però sí que sabem que hi ha quatre generacions...
Que votarem, no?
I el que vam saber és que el públic també seria de quatre generacions diferents i tindria una gran part de participació.
Exacte, són els boomers, generació X, que vindrem després, els millennials i el generació Z. Efectivament, el públic estarà separat, votaran, i per tant, la idea és a veure qui convenç no només els seus, per entendre'ns, sinó també doncs, tots de manera més transversal. Cadascun d'aquests quatre bàndols té un jutge, es tracta de Joan Reig, dels Pets, Gisela, Lil Dami i la Su.
Ei, aquí la Su.
El Lil Dami.
La Gisela.
I Joan Reig.
Som els quatre capitans de Zenit i juntament amb vosaltres
trobarem l'artista que millor connecti
amb totes les generacions.
Jo donaré veu a la generació Z.
Jo seré la cara dels millennials, la generació Y.
Jo representaré la generació X.
I jo estaré al capdavant dels boomers.
I jo presentaré tot aquest sarau per treure el millor de cada generació. Que comenci l'espectacle.
Zenit, que ho seguirem aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. Ho seguirem amb l'Àlex Manzano, eh?
Mira.
Que el tindrem d'enviat especial.
M'agrada molt com Joan Reig...
Ha sonat amenaça, eh? Per Zenit, en general.
Exacte. No, també dic que m'agrada com el Joan Reig diu els boomers de la manera més boomer possible. Els boomers! Sí, té un punt boomer, dir els boomers d'aquesta manera. Però els millennials no es presenten ells mateixos com els millennials.
És veritat, això.
I, en canvi, els boomers...
Per això és l'escollit.
Per tant, de moment, encert de càsting.
Va, i més coses que estem d'estrena al 3CAT. Dimecres, estrena de La Travessa, els dos primers capítols ja al 3CAT.
Efectivament, es va fer també la presentació física al Cinema Ribau, amb més de 1.000 persones. És interessant constatar que el programa ha generat un cert fenomen fan.
Sí, déu-n'hi-do,
I, per tant, hi havia entusiasme, i si anaves a la presentació veies que els concursants doncs, de la primera etapa que havien congregat allà, etc, doncs la gent els perseguia i...
És que va tenir molt d'èxit la primera temporada, eh?
Sí, sí, va funcionar molt bé, sobretot segons les dades del Corpo a la plataforma,
no?
I després sí que és veritat que quan va arribar a l'antena no va acabar de xutar, no?
No ho recordava, que havia arribat a l'antena.
Sí, 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 va arribar a l'antena molts mesos després i clar, potser perquè ja se s'havia desvelat l'emoció, ja sabies qui guanyava, i perquè la gent, clar, quan ja s'ho havia mirat, i a la pròpia TV3, recordem que TV3 ha tingut casos d'èxit com la Catedral del Mar. Això es va estrenar primer a Antena 3 en castellà i feia por de dir, home, quan arribi en català mesos després tothom hi haurà pogut veure l'Antena 3 i no. L'audiència a Catalunya d'aquesta sèrie va ser superior a la d'Antena 3, tot i ser en segona instància. En aquest cas, clar, ets tu mateix qui t'has fet, entre cometes, la competència. I, per tant, la tele no acaba de funcionar. Aquí, en aquesta segona edició, hi ha un canvi d'escenari radical, ho hem explicat ja uns quants cops, canviem el verd pel blau, perquè...
Amb el Mediterrani, no?
Mediterrani, efectivament. Anem de nord a sud, més de 300 quilòmetres. Jo diria, pel que s'ha pogut veure, que una mica més exigent físicament, i, per tant, un dels moments, per mi, que és bastant divertit del concurs, o d'aquesta experiència, és el moment en què, esclar, tu t'enfronten, són 11 parelles de dos concursos, o sigui, 11 parelles de concursants. Clar, quan arribes allà, doncs, evidentment, el primer que veus és el físic. I allà, doncs, home, hi havia gent més nyicris, hi havia gent...
S'ha
de dir molt ben construïda.
Que la majoria de concursants, o sigui, la majoria de parelles han baixat l'edat, la mitjana d'edat.
Són més joves.
Dir, tots són més joves, menys dos homes que són més
és
grans.
És més extrem, jo
algun
crec.
Algun tiet i algun nebot, però... tots són molt més joves.
Més joves, i insisteixo, hi ha alguns que estan francament sapats.
Físicament, hi ha gent que està molt més forta que nosaltres. És així, perquè hi ha aquells jovenots que m'acaguen d'ell.
Sí.
Ei, tio, que t'has assustat.
Ei, els he vist molt, dos tios enormes.
I tu no ets un jamalí, tio.
Hòstia, imposaven.
Jo no sé si guanyaran, però una esmorzada de Forquilla el tenen, l'haurien de tenir pagat, eh? Aquests jabalís.
Aquests jabalís, ja veus tu, eh?
Etcètera. Una de les proves era remar amb caiac per parelles, i això que suscitava els típics dubtes, per cert, un examen improvisat, examen sorpresa, us plantejo, de caiac. Quan tu remes en parella, dues persones, què creieu que heu de fer? Remar els dos rems a la mateixa banda, primer a babord, després a tribord, o per allò d'equilibrar...
Una cada banda.
Home,
si no fas voltes sobre tu mateix, no?
Home,
sobre
no.
El caiac.
Jo sempre ho he fet a la mateixa banda.
A la mateixa banda?
En principi, rema banda, a la mateixa banda, sempre.
A la mateixa banda, efectivament. Hi havia una parella, per això, que, clar, va dir... Escolta,
pensava que cada un de la parella portava un rem.
Sí,
clar, sí.
Cada un porta un rem.
Llavors...
No, Esther, tu estàs pensant remar un a dreta i l'altre al revés. O sigui, dret i esquerra, dret i... Vull dir, endavant i endarrere. Aleshores sí que gires.
Vale, el caiac... O sigui,
ara t'ho faig,
sí.
Faig un dibuix.
Bé, doncs podeu veure un dibuix? Els que no veieu el dibuix que farà l'Elisenda, podeu veure-ho? No, és que els dos en el mateix moment remen a l'esquerra, els dos en el mateix moment remen a la dreta. Però és veritat que podria ser intuïtiu de dir, mentre tu remes... Clar, per no anar girant, mentre tu remes a un... fiques el rem a l'esquerra i jo el fico a la dreta, no? Doncs no. Total, que això alguns ho van aprendre per la via dura.
El caiac ha sigut molt llarg, molt dur. Hem d'anar igual, hem d'anar iguals o...
Sí, va, tira, tira.
Els nervis també juguen. Saben que l'última parella se'n va cap a casa i ningú vol quedar-se enrere.
Alerta, caure aquí.
Que sí t'he dit.
Vale.
No m'ho repotesquis tant.
Vamos a pasar bien, tío.
La millor manera de fer caure algú, evidentment, és dir-li no caiguis moltes vegades seguides. Aquesta és la millor manera de precipitar
no caiguis, algú
a
l'abisme. No caiguis, no caiguis.
La veritat és que havien d'embarcar uns caiacs amb la mar bastant picadeta i no estaven en un moll normal, sinó que estaven al final d'un pendent de roca.
Heu fet caiac?
Sí.
Cansa molt, mar obert.
És horrible.
I quan el fas amb parelles, crec que genera un ressentiment de creure que la persona amb qui està remant rema menys que tu.
El de davant sempre pensa que el de darrere no està remant.
Aquí està.
Inclús a vegades ho pregunta, escolta, estàs remant o sóc jo?
Sí, absolutament. Salutacions a la meva companya.
A veure,
que
va.
Estan escoltant.
I de la travessa anem a Broncano. Què, va estupendo, no?
Va estupendo, va com un tiro. Si em demanes d'audiència, diria que aquesta vegada s'ha saldat amb un empat, en el sentit que dos dies el programa més vist va ser el de Broncano, dos dies va ser el Motos.
Però per dècimes, no?
Per dècimes, està molt juntet. La franja de coincidència sí que la guanya encara Broncano. A Catalunya sí que claríssimament Broncano guanya els quatre dies.
Quasi doble.
Quasi, sí, és una victòria inapel·lable en aquest sentit. I, per tant, bé, des del punt de vista d'audiències... A més, Televisió Espanyola està sent bastant punyetera, perquè, clar, és un programa que va estrenar amb una mica de cautela, perquè aparentment no s'adreçava al seu públic típic, i ara aquí ha començat a veure que està guanyant, que fins i tot està guanyant en franja de coincidència, i comença a dir, bé, doncs ara que el Moto se'n va més lluny, i si allarguem una mica el programa?
Competir, eh?
Comença a competir. Coses que ha fet. Primer, la dimecres el va allargar. El va allargar una miqueta més, el va allargar una certa estona, i això el va afavorir. Clar, ells tenien la por de dir quan Broncano arriba al seu, quan el Motos arriba al seu zènit, millor que ens retirem i ens quedem amb la nostra franja separada. Però ara que veuen que estan tenint bons resultats, l'han allargat una mica, tot i que ahir dijous el van tornar a ronçar. Però estan fent proves. I han tret, també, una de les coses que beneficiava molt a Pablo Motos, que són les loteries. Televisió Espanyola donava les loteries quan acabava Broncano. Val. Això era una debacle d'audiència brutal.
No perquè... s'ho mira ningú, això? Ningú s'està esperant a casa dient calla, nen, que ara donen la 6.49?
La gent, els espectadors més grans de 182 anys i mig.
I què fan després, doncs?
No, el que toqui de Prime Time, però ja no fan aquesta pausa, que, clar, era una invitació...
Mata ritmes, no?
De dir, escolta, aneu a Pablo Motos. I, per tant, aquí també ho han patit. De fet, el Motos també ha allargat el seu programa, l'altre dia va acabar gairebé un quart de 12, i això va fer que el López i Leal contra el canal, del programa que anava després, comencés amb 3/4 d'hora de retard sobre gairebé sobre el previst.
Mare meva, no acabarem mai.
El programa està funcionant, i, a més, l'avantatge, per exemple, Motos va guanyar el dia que va portar, sobretot, el Johnny Depp. Sí. Clar, una gran estrella internacional. Però depèn molt, o sigui, els dies que no té un gran convidat, o un convidat amb nom de tirada, aquell dia ho passa més malament. I, en canvi, el Broncano et porta una lluitadora de greco-romana...
Perquè pivota més sobre la manera de fer d'ells, no? Que ja ho dèiem la setmana passada,
sí,
no tant del convidat,
clima,
no?
Etc. Aquesta vegada, per cert, un dels que va funcionar molt bé, i especialment també a Catalunya, va ser Eduard Fernández.
Normal,
que
diràs.
El 47 va funcionar molt bé, i a més, això ja l'havíem sentit en l'època de la resistència a Broncano, fent trossets d'entrevista en català, i aquí també va voler exhibir una mica el seu nivell de català.
Ayer hice la entrevista en inglés, puedo hacerla en catalán hoy, si quieres.
Claro.
Si tu vols, jo te faig l'entrevista en català, perquè el català és el meu segon idioma.
Molt bé.
Si tu vols, jo puc parlar català molt.
Molt bé.
Aquesta cadena és la Televisió Espanyola, però l'Espanya és un país diverso, i si tu vols, jo puc parlar català.
Molt bé,
i...
molt bé. Però David, ve traduciendo, que no se entiende nada. Está bien.
Doncs, i quina és l'explicació? Clar, a l'Eduard Fernández li va dir, escolta, no hauràs tingut alguna nòvia catalana?
Que
sí,
també.
Que també, perquè la Paula Badosa, no? De tenista.
Més d'una.
I més d'una, exacte. Sí, perquè ell va parlar, efectivament, en plural.
Val.
Saps coses, eh?
Jo sé coses.
Doncs ara m'ho expliques, però en tot cas... No, vaja. Doncs no et diré, aleshores, que el motiu no és Paula Badosa i qui tu ja saps...
I altri,
sinó que el motiu és Son Goku. De bo.
Muchas veces hablar en catalán porque me gusta, sin saber.
Hablas,
siendo de Jaén.
Lo estás diciendo bien, ¿eh?
¿Pero sabes de qué me viene?
¿Novia catalana o algo?
¿Eh?
¿Novia catalana?
He tenido alguna novia catalana.
Ah, lo de ahí te viene.
Pero aparte, cuando era chico, yo vivía en Jaén, y mi padre tenía una parabólica de estas, y yo quería ver Bola de Dragón, y no lo ponían en Canal Sur, y entonces lo ponían en TV3.
Ah, qué bueno.
Y entonces yo escuchaba, Jun, Foc, destrucción, el món posee una ruina.
Volvé.
Y yo... claro. Y yo decía... Y yo lo veía con 12 años y decía, joder, pues no es tan difícil el japonés. Me estoy enterando de casi todo, entonces de ahí me viene.
Ali, doncs, la bola de drac que a més d'un ens ha ajudat a insultar en català i a ell l'ha ajudat a parlar català. Deixeu-me fer un flash informatiu. Com us hem explicat a les 6, Israel ha bombardejat els quarters generals de Hezbollah al mig del Beirut. L'atac ha destrossat 6 edificis i l'objectiu era ni més ni menys que el líder màxim de la milícia libanesa. Parlem de Hassan Nasrallah. Catalunya Ràdio té al Líban un equip amb la Maria Alba Gilabert i en José Antonio Rodríguez. Maria Alba, bona tarda.
Bona tarda.
Què se sap a aquesta hora?
Poca cosa més enllà del que acabeu d'avançar. Hi ha hagut una explosió fa una estona, fa potser uns 3/4 d'hora, si no m'equivoco. Nosaltres estàvem gravant a prop unes entrevistes i mentre estàvem tenint aquesta conversa s'ha sentit això.
Shayfu ktir ali el haun el dakhli. Aktar el jidar sot.
La primera informació és que han caigut 4 edificis residencials, podrien ser més. A prop hi ha un hospital, o hi havia, que de moment no han tocat, però no sabem si l'explosió que ha sigut tan forta pot haver-lo afectat. I, en principi, si tot es confirma, s'hauria fet aquest atac al búnquer que serveix de quarter general de Hassan Nasrallah. Per destruir-lo hauria calgut una bomba Bunker Buster, que és una bomba guiada, que té 2 tones d'explosius a dintre. L'anomenen també Gola Profunda. Va ser creada pels Estats Units a la guerra, per utilitzar-la a la Guerra del Golf. Només es va utilitzar 2 vegades a l'Iraq i en allà va destruir totalment un refugi, un búnquer nuclear pràcticament de Saddam Hussein, on hi havia 400 persones. D'aquelles 400 persones no en va quedar ni rastre, només quedaven a les parets algunes taques. Allò s'ha convertit en un santuari que s'ensenya als visitants com a prova del que ha patit l'Iraq en les seves guerres. Per tant, si s'ha fet servir aquesta bomba, si Hassan Nasrallah fos a dins en aquell moment, seria molt difícil confirmar que és mort. Haurem d'esperar que sigui Hezbollah qui digui què ha passat, qui hi havia dintre, qui no. En tot cas, suposant, en el pitjor dels casos, per ells, que Nasrallah sigui mort, el relleu està garantit totalment. Seria el seu cosí Hashim Safi Adhin qui agafaria automàticament el secretariat general de Hezbollah.
Clar, ara, com tu deies, és impossible confirmar si és viu o mort, però sí que tindrem guerra de propaganda, no? M'imagino que Hezbollah assegurarà que Nasrallah és viu i Israel escamparà que és mort.
Difícilment. S'ha de reconèixer que quan Hezbollah hi ha una baixa, no menteixen. Ho diuen. A més, amb ells, per entendre's d'alguna manera, això no els hi suposa un problema perquè està garantida la successió. Ells són màrtirs, van al paradís, per tant, compleixen la seva missió a la Terra. No se n'amaguen. I aquí, en tot cas, el que s'hauria de preocupar és com queda l'estructura d'una organització com aquesta, però ja dic que ells la tenen prevista i darrere un va l'altre. La línia continua.
Maria Alba, Israel havia intentat atemptar contra Nasrallah abans?
Recordo que sí que hi va haver algun intent, ara no et sabria dir perquè la memòria a vegades em falla. En tot cas, l'explosió d'avui ha sigut la més forta que hi ha hagut des de que ha començat aquesta guerra, que podríem situar a l'inici el 7 d'octubre, perquè quan va començar la invasió de Gaza, o primer l'atac de Hezbollah en territori israelià, on hi va haver tants morts, aquella massacre tan bèstia que hi va haver de gent que estava celebrant festes, que estava a les seves cases. Si situem l'inici de la guerra en aquell moment, perquè va ser després, quan es va atacar Gaza i Hezbollah va començar a atacar el nord d'Israel, podríem dir que des de l'inici d'aquesta guerra, que implica totes les parts, és l'explosió més gran que hi ha hagut. I ja et dic, si es confirma que s'ha utilitzat aquesta Gola Profunda, que és com en diuen, Deep Throat, que és aquesta bomba tan animal que destrueix búnkers inexpugnables, doncs seria la tercera vegada, si no m'equivoco, això caldria mirar-ho amb un expert, seria la tercera vegada que s'utilitzen. A l'Iraq es van utilitzar 2 vegades i crec que no s'ha utilitzat mai més, però això tampoc t'ho puc garantir. S'hauria de mirar les hemeroteques. En tot cas, és una bomba molt, molt, molt potent.
Maria Alba, tu ara em parlaves que ja tenen clar el successor en cas que fos mort Nasrallah. Hi ha fons que estan dient que fins i tot el seu successor, el cosí que em parlaves ara, hauria mort. En aquest cas també hi ha un pla C?
Sempre, sempre. Hi ha una línia que està prevista. Pot haver-hi, esclar, el període de dol, l'enterrament, per exemple, avui s'han fet els funerals del que van matar ahir, que era el responsable dels míssils i dels drons de Hezbollah, que acabava de tornar del Iemen, perquè ell entrenaven allà els guerrillers Houthis per disparar els seus míssils contra Israel. Acabava de tornar, avui l'han enterrat. Si Nasrallah és mort, aquí també tenim un problema, també, i és que si no hi ha restes, per ells, des del punt de vista religiós, això és un problema molt gros. Però bé, alguna cosa suposo que es faria. En tot cas, és d'hora per parlar de tot això. Hem d'esperar. Podríem malucubrar moltes coses, però tot seria fer volar coloms. Hem d'esperar.
Ara que em deies que Hezbollah normalment no menteix, France Press assegura que fons de Hezbollah diuen que Nasrallah està bé. Per tant,
podria ser. Podria ser.
Podria ser.
Sí, sí. A veure, hi ha 2 teories aquí. Israel no es gasta una bomba d'aquest calibre si no té molt clar que aconseguirà el que vol. Aquesta és una teoria. I la segona teoria, podien estar mal informats, estaven segurs de que ho aconseguirien, però els altres han sigut més llestos.
Déu-n'hi-do.
Hem d'esperar.
Hem d'esperar. Maria Alba, moltíssimes gràcies. Quedem pendents d'actualitzar aquesta última hora a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Gràcies i cuideu-vos. Una abraçada.
Moltes gràcies. Adéu, bona tarda.
Adéu. Déu-n'hi-do, 2 minutets i seran 6:45 de la tarda. Aquesta última hora, que insisteixo, podeu seguir a través de Catalunya Informació i també els butlletins a Catalunya Ràdio. Nosaltres, va, canviem totalment de terme i tornem a la tele. Alerta, perquè el que ve és fortet, eh? Entrevista pòstuma a Julián Muñoz.
Sí, sí, no, no és amb Ouija, però gairebé. Efectivament, l'exalcalde de Marbella va deixar enregistrada una entrevista amb el desig explícit que no sabés...
Que es publiqués quan ell moria, no?
Sí, sí, quan ell moria.
I començava amb la frase de... Si esteu veient això, significa que m'he mort.
Doncs mira, hauria estat un detall formal.
A mi m'hauria agradat. Jo vull fer això. A veure què passa.
A veure què... Doncs d'acord, després trec el mòbil i gravem. Mentrestant, Julio Muñoz, això va... Bàsicament era una entrevista molt criticada a les xarxes i arreu, perquè clar, aquí estem parlant d'una persona que va delinquir tot allò que no està escrit i falten diners. Vull dir, aquesta persona es va endur, diuen que 46 milions d'euros en maletins, el típic maletí que t'agafes...
El típic, 46 milions d'euros.
La típica bosseta, i no han desaparegut. I per tant, és clar, quan tu fas aquest... O sigui, era una entrevista o era una vendetta de Muñoz contra Pantoja perquè pogués deixar-ho? Home, la veritat és que pels talls semblava més aviat això segon.
Voy a estar en paz, Julián.
Sí, sí, sí. Pagué mis deudas con la justicia, totalmente pagada, excesivamente pagada, siempre lo voy a decir, y el resto es daño a nadie, por lo tanto, me voy en paz.
Me voy en paz.
Me voy en paz, totalment. I llavors la resposta de la presentadora se la veia incòmoda, en el programa de la mirada crítica, perquè, clar, havia de defensar l'entrevista amb aquest delinqüent.
Hauríem de tenir un altre tall aquí, no el tenim?
Vamos a ver. Ves un hombre así, pues en fin, solo te queda, en fin, transmitir la condolencia a sus familiares y demás. Pero yo lo que pregunto es, ¿y dónde está ese dinero que no ha aparecido todavía? Claro. Porque según su mujer, exmujer, mujer, son 46 millones de euros.
La reclamación son 46 millones.
Déu-n'hi-do.
Doncs això, que si no vols pols no vagis a l'era i en tot cas entrevistar... I a més, clar, va cobrar aquesta persona per l'entrevista? Això l'espectador ho hauria de saber, per exemple.
Possiblement. Passa un minutet de 3:45 de la tarda, escapcem la secció de tele perquè hem de fer l'última i marxem.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Xavi Fernández, quin secret sobre la teva futura paternitat vols compartir amb nosaltres avui?
Doncs cap i tots, perquè ja sabeu, que ja ho vam parlar la setmana passada, que els secrets de la paternitat no es comparteixen. Una setmana més estic descobrint coses sobre la paternitat a la que m'apropo vertiginosament i tinc la sensació que ara mateix sóc aquella persona a qui no li fan molta gràcia les muntanyes russes, però ha vist el Xambala de PortAventura i s'ha dit, coi va, pugem-hi, que no deu haver-hi per tant.
Bon símil.
I llavors hi ha aquell moment en què veus que t'hi has muntat, comença el tram inicial de la pujada, veus que allò va fent soroll, veus que canvien les cares, et comencen a suar les mans i també mires al voltant amb aquella mirada de calia fer-nos això, però de moment...
Tots els pares heu tingut aquesta sensació, no?, al principi, m'imagino.
Sí, sí, sí.
És normal, Xavi.
I en el moment de rebre, diguéssim, en el moment de l'entrega...
Quan arriba el paquet, encara és més, no?
Sí, una sensació de dir, i ara?
I ara què faig, no?
Has anticipat molt
el moment. Però el Xavi s'està preparant moltíssim.
Sí, sí, massa.
Gràcies a aquesta secció. T'intentes tranquil·litzar amb aquella frase de ningú s'ha mort de ser pare, o si aquells amics tan desastres han pogut, nosaltres també, que no diu molt de tu com a amic, quan penses que tens amics inútils que han sobreviscut. Ser pare és una mica com ser VIP de l'esfera catalana, que tens accés a una sèrie de coses a les que no poden accedir la resta dels mortals, sense haver fet res humanament gaire rellevant.
Una cosa bàsica, bàsica.
Sí, sí, de baixa estofa. I és que ser pare et dona certes avantatges que no pots tenir si no ho ets, com ara les frases de pare. Jo ja les estic fent servir.
Ah,
jo
sí,
ja he començat molt d'hora. Jo, amics, com els VIPs catalans, jo molt criticar-los, però si a mi em truqués Estrella Damm per enviar-me unes cerveses, bé que me les fotria, jo m'hi pujo el carro. Per tant, com que sóc pare...
No t'han enviat mai res, Estrella Damm?
No, ni
home,
ho farà.
Home, has anat mai al Camp Nou a fer tota la
por? No, ui, no, allò no. No, home, també. Si l'única persona que sabria qui sóc és perquè ho posaria darrere la samarreta. No sóc ningú, no. Doncs jo m'he pujat al carro de les frases de pare, i per això avui us porto frases exclusivament de pare.
M'encanta.
Frases de pare.
Frases.
Com diria Joan Reig.
Frases de pare.
De pare!
I comencem amb la primera, que és... Si no ets pare, no ho pots entendre.
Ui, sí, quina ràbia, això, eh?
És possiblement la frase que fa més ràbia de totes i està a l'alçada de... L'Índia no es pot explicar, s'ha de viure.
Sí, et canvia la vida, eh?
Fins que no siguis pare no ho entendràs, és aquella frase que reforça la idea que parlàvem, com dèiem abans, la setmana passada, dels secrets de la paternitat, que no vols explicar perquè tu vas passar per un drama sense informació i vols que la resta també ho passi. Creus que el joc té més gràcia passar-se'l sense els trucs. I per tant estàs fent el mateix. La paternitat has d'entrar-hi sense saber gairebé què passarà. És com aquell programa dels trasters. La paternitat és això.
Tu compres el traster sense saber què hi ha dins.
Ells el que fan és et pugen un moment la persiana i te la tornen a baixar i tu has de decidir si ho vols o no.
És que crec que si ho vol, o sigui, si tu saps ben bé què hi ha allà dins...
Efectivament.
Molta gent hauria dit no vull el traster, saps?
Des de fora sí que és veritat que hi ha un moment en què quan et pugen la persiana penses ho compro o no, què és allò d'allà? Sembla que és un merder, no ho sé, dius... Llavors, un cop decidit, dius va, sí, compro, m'arrisco. Et trobes que allò que des de la distància que havies vist que semblava una joia, quan hi ets a dins en realitat veus que l'únic que has guanyat són mal de cap i trastos que, com a molt, farà servir 2 mesos. Amics, fins que no siguis pare, no ho podràs entendre. Jo és una frase que té algunes llacunes.
A veure.
Perdó, eh? Jo entenc com funciona el fora de joc i no sóc futbolista. Jo entenc com funcionen els moviments de rotació i translació de la Terra i no sóc astrofísic. Jo entenc com funciona l'especulació immobiliària i no sóc de JunsPerCat. Per tant, no et cal haver viscut una cosa per conèixer-la. Mireu a Santiago Abascal, que està parlant de treball. Que
havia,
per
tant... I el nano em sembla que té mig dia cotitzat.
Sí. Anem a per la segona frase de pare, que és aquest nen té son.
Ui. O té gana.
Aquesta és molt tonta. No, a mi m'agrada aquest nen té son. Per què? Perquè és de les meves preferides, perquè jo crec que me la faré molt meva. Aquest nen té son serveix per tot. Si tu no tens però ni la més remota idea de què li passa a la criatura, però tu vols mantenir aquella imatge com de control, de serenor, tu repeteix amb mi, aquest nen té son. Que el nen es frega els ulls, el nen té son. Que la nena plora, aquesta nena té son. Que la criatura es fa mal, aquest nen té son. És que s'ha caigut del canviador. Clar, perquè tenia son.
Sí, clar,
i això sempre funciona. Funciona per tot, o no? Però això no se sabrà mai. Perquè l'única persona que et pot deixar en ridícul trigarà uns anys en aprendre a pronunciar la paraula farsant. Per tant, estàs salvat. Teniu un problema. Aquest nen té son. Anem a per la tercera frase, que és... Una guerra hauries d'haver passat.
Ui, però aquesta ja te la diuen els avis, eh?
Aquesta és universal, eh?
Amics, us porto solucions, jo no us porto problemes, a diferència de les criatures. Aquí, com heu vist, els més avançats, els més llestos, és a dir, els que no hagin fet l'ESO, com jo, hauran deduït quin és el problema, que si acabes de ser pare i has viscut una guerra, vol dir que ara mateix tens com a mínim 85 anys en el cas de la Guerra Civil, 79 anys en el cas de la Segona Guerra Mundial i 47 anys si parles de la Guerra de les Galàxies, la primera, la bona. Però no patiu, amics, perquè us porto la solució alternativa. He buscat l'època de misèria més gran que hem passat i, amics, a partir d'ara podeu dir... Una pandèmia hauries d'haver passat.
Home, això ho començarem a dir, els pares recents. Una pandèmia hauries d'haver passat.
Ja us ho dic ara. Tot i que sigui recent, una pandèmia hauries d'haver passat és una frase més digna d'un frare medieval que no pas d'un millennial que està tercer de polítiques, però es pot utilitzar. És cert, vam viure una situació molt complicada i podem utilitzar-la per fuetejar els nostres fills des de la superioritat. Hi ha molts pares que deien una guerra hauries d'haver passat i segurament no van anar a la guerra, no es van vestir de verd i no preguntis molt a quin bàndol van anar. Pista, estan vius.
Exacte.
Truqui. Amics, si el fill et diu no m'agraden les bledes, noi, una pandèmia hauries d'haver passat perquè a la meva època netejàvem l'enciam amb sanitol abans d'entrar-lo a casa.
Ui, sí.
Iau, solucionat. O si et diu, s'ha acabat el cacaulat. A la meva època s'havia acabat el paper de vàter. Això sí que era dur. I el llevat per fer pa, perquè ens fèiem el pa a casa, no com ara, que esteu mal acostumats a anar a la fleca. Dius, que no es pregunti, papa, com és que ja no fas més pa, perquè llavors teniu un problema i heu de justificar tot allò que vam fer. Anem a per la quarta frase, que és... Un dia m'ho agrairàs.
Aquesta també és habitual.
Sí.
Sobretot quan estàs ja a l'època de l'institut.
Sí. Alguna cosa em fa pensar que aquesta serà una de les frases que jo també faré servir més per 2 motius. Un, perquè significa que tu, com a pare, hi ha com una intenció de transmetre una saviesa, com uns coneixements adquirits, gràcies a aquella experiència, com una voluntat de ser, no ho sé, la biblioteca d'Alexandria de les cròniques vitals. I segon, perquè et permet justificar les merdes més absurdes sense cap tipus de responsabilitat ni represàlia. És com el comodí del progenitor, és la carta que pot sortir de la presó. Doncs, amics, aquesta frase ho és. Un dia m'ho agrairàs. La criatura està plorant desconsolada i pregunta, et pregunta per què no pots jugar amb la tablet. No pots jugar amb la tablet? Perquè no és bo. Ara no ho entens, però un dia m'ho agrairàs. I a part que estic fent el paraulògic, tenies dubtes sobre aquesta frase?
No, no, tenia un repicó.
Ah, endavant.
Que és també... Vull dir, no, no, sí, em sap més greu a mi que tu.
Oh, oh, ara, oh, oh, oh,
aquesta
oh, oh,
és bona, eh?
Ara. És ideal per sulfurar...
Em sap, sí, més greu a mi que tu. Oh.
Quan el nen ja té una mica de capacitat de discerniment, aquesta és un atac a la línia de flotació i exacte. Quan ja et poden dir farsant,
home,
doncs aquesta és molt bona de tenir-la a mà.
I anem a per la cinquena frase de pare, que és... Quan ets pare, et canvien les prioritats.
Ai, això t'ho diuen sempre els amics, sí, que tenen un fill de fa dos dies i diuen, ai, és que et canvien les prioritats.
Què dic jo? Com amb tot, no? Vull dir, que tens 30 anys, no tens les mateixes prioritats que amb 20. Tampoc tens les mateixes prioritats quan et quedes solter després d'una llarga relació. O pot ser d'aquells que fan retuit a la PA i al sindicat de llogateres, que quan la iaia es queda pajarito i et deixen herència a un pis al carrer Montaner... et canvien les prioritats.
N'hi ha bastants, aquests.
Sí, no, i jo no sóc un d'ells, no sé què passa, iaia. Però no, amics, com amb moltes de les frases de pare, aquesta gira al voltant de la superioritat moral. Per mi, ara la felicitat és el somriure del meu fill.
Oh. No, sí.
Sí.
Ja, i fa 4 dies eres tocar-te el nas per dintre, Josep Antoni. Intenta dir que t'han canviat les prioritats sense plorar, Josep Antoni, rei, fes el favor. Prou d'aquesta superioritat moral. No t'han canviat les prioritats, el que passa és que fins ara, quan la teva prioritat era una monstera, per exemple, et durava vida viva una setmana. I les plantes, a diferència dels nens, si la cosa surt malament, les pots tirar de nit al contenidor.
Clar.
Amics.
Clar, hi ha una diferència.
Però, efectivament, sisplau. Conclusió, les frases de pare són una eina útil, però també són cultura popular. I que per molt que us expliqui, no ho entendríeu, perquè si no sou pares, no ho pots entendre.
Bravo, bravo. Farem una cosa.
Digues.
Som molt millor pares, eh? Des de que el Xavi, sí, està fent aquesta secció.
Farem una cosa, apuntarem tot això que està dient el Xavi.
Ha de fer un llibre.
A la seva secció. Mira, ha de fer un llibre. I després et passarem revista.
Ui.
A veure quines frases has dit i quines frases
és
no has dit.
És que l'any que ve has de tornar a dir tot el que no has fet.
Però passarem revista que hi hagi el fill assegut i la psicòloga al costat perquè ja sigui escamot d'afusellament. Sí, sí, jo el que vosaltres digueu. No sortirà bé, ja us ho dic ara.
Escolteu, posem punt i final aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. Xavi Fernández, Àlex Gutiérrez, Esther Vallès, moltes gràcies, estimats.
Gràcies.
Bona tarda.
Us deixem amb el Tot Costa, que faran la prèvia a la Champions femenina, que sabeu que el Barça juga demà, que ens ho ha dit la Marta Pontnou, que hi serà al camp, doncs ja ho sabeu. Prèvia de la femenina, i també parlaran de la pancarta nazi que hem comentat nosaltres,
quines avorri.
Conseqüències està tenint pel club. Nosaltres ho deixem aquí, tornem dilluns a partir de les 4 i fins les 7. Bon cap de setmana i alerta, abrigueu-vos, perquè baixen les temperatures, que estem amb aquest estiuet de Sant Martí.
Ja tocava.
No, però baixen, eh?
Sí, a favor.
No t'agrada, eh?
A favor.
Doncs a tapar-vos els peus i abrigar-vos, que baixaran les temperatures. Ens veiem dilluns, família. Adéu, adéu.
La tarda de Catalunya Ràdio. L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta clàssics dels musicals.
Gaudeix de la banda sonora de Broadway amb temes tan icònics com West Side Story, Els Miserables o La La Land, entre d'altres.
I, a més, viu l'estrena del concert per a quartet de saxos de Kediart.
Divendres 4 d'octubre a la Factoria Cultural de Terrassa i dissabte 5 al Palau de la Música Catalana.
Entrades a osvallès.com.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Aquest dissabte 28 de setembre a Capravo, per una compra mínima de 30 euros amb la teva targeta Club Capravo, et regalem un pack de 3 llaunes de 65 grams de tonyina en oli d'oliva Eroski. Capravo, amor etern a l'estalvi. Més informació a capravo.com.
Entre l'1 d'octubre i el 2 de març de 2025, amb motiu de les obres que Adif realitza en el corredor mediterrani, Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Sant Vicenç de Calders, Tarragona i Salou-Port Aventura per als viatgers de les línies dels regionals del sud. Els usuaris de la línia R16 disposaran d'autobusos directes entre l'Hospitalet de l'Infant i Sant Vicenç de Calders, mentre que els viatgers de les línies R14 i R15 es desviaran per la línia de Sant Vicenç de Calders, la plana de Picamoixons. Consulteu els nous horaris a rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Un dels atacs més sanguinaris comesos sobre la població durant la Guerra Civil va ser el bombardeig de Barcelona per part de l'aviació italiana el 16, 17 i 18 de març de 1938. Va deixar un miler de morts i 1.500 ferits en una acció ordenada directament per Benito Mussolini. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda. Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aquest divendres descobrim la història darrere de Simona Levi, activista i defensora dels drets digitals.
Nosaltres defensem que la democràcia és la gent que controla els poders.
I també la dona que va fer que es destapés la trama de les targetes Black.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Aquest divendres descobrim la història darrere de Simona Levi.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.